Bueno, el alcalde de Vila-real, José Benlloc, participa aquesta setmana a Estrasburg al 43 ple del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa com a president de la delegació espanyola en representació de tots els alcaldes i alcaldesses d'Espanya. En les primeres sessions preparatòries del ple, Benlloc ha abordat qüestions de transcendència per la construcció dels valors europeus, l'enfortiment del municipalisme a Europa, com també l'acolliment de dones i xiquetes refugiats. L'impacte del discurs de l'odi i les fake news en els carrers electes locals o a la quarta cimera sobre el futur del Consell d'Europa que celebrarà el 2023 a més de l'elecció de nou secretari general. Però perquè ens conten més detall el tenim al fil telefònic. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Què tal? Com va la cosa?
Pues bueno, realment moments difícils, moments convulsos. No? A dir, estem aquí en un organisme que ha sigut fonamental era la pau durant quasi 70 anys en Europa, no? En Europa geogràfica, en aquesta Europa que durant el segle XX ens va ensenyar i en el gran també que li era molt difícil conviure i estar junts. Uh-huh. Vam tindre una Primera Guerra Mundial, vam tindre una Segona Guerra Mundial, duríssima, duríssimes les dues, una en 1914, l'altra en el 39, 20 anys després, i després d'aquesta guerra pues, va haver temps, evidentment, i especialment va haver un impulsor fort en ese tratado de Londres, que va ser Churchill, el presidente inglés, que va plantear que había que crear una especie de paraguas estacionista, como se entenga, la una federación de estados europeos, que lograra que estuvieran juntos, porque la mejor manera de no rendir es ser amics, y para ser amics tienen que quedar, no va a explicarles todo es fácil, tienen que quedar, tienen que conocernos, tienen que tener relaciones y ver cómo los problemas son paraguas de todos, ver cómo a lo mejor lo que tú piensas y lo que yo tengo pot ser molt útil juntar-lo per a competir en el món i per tant veure-li d'altres, perquè a l'altre costat tenim 1.200 milions de xinos, tenim 1.200 milions d'índios, 300 milions d'americans, 1.200 milions d'africans, i nosaltres estem en una Europa en la qual, pues, com dic, en poc més de 40 anys ens vam matar durant molts anys. No? Uh-huh. Bueno, jo va fer nàixer aquest organisme en el que estic jo ara, que és el Consell d'Europa, que és molt diferent, molt diferent, per a que la gent entenga, perquè sol confundir, no és Unió Europea, és Consell d'Europa. El Consell d'Europa va néixer en l'any 49 i se va firmar a través d'un conveni internacional que es diu Tratat de Londres. Espanya va entrar en el 77, vale? Un any antes de la Constitució, ens van permetir inclús entrar ja en tots els treballs que s'estan de transició democràtica en Espanya i, bueno, pues eren 47 països quan jo vaig prendre possessió que l'Estat me va nomenar. Vaig tindre l'honor de presidir aquest organisme i fa any i mig quan van nomenar en 47. D'aquests 47 ho era Rússia, que eren 140 milions d'habitants.
Sí.
I entre tots fem quasi 850 milions d'habitants. Algo que estan units, pues, a altres es pot també fer que ens respeten més, no? Perquè units som més forts, perquè compartim iniciatives, compartim energia, compartim coses, és el que fem. Hasta fa molt poquet, hasta fa 6 anys mesos. Però, bueno, fa 6 anys mesos se va produir el que tot el món sabem. I això va trencar les regles de xoc de nou i, en definitiva, el que estem així treballant cada dia és per intentar refer i reconstruir tot això, no? I dins d'aquest organisme doncs, hi ha quatre pilars, quatre institucions. El Tribunal Europeu de Drets Humans, que tot el món coneix. El Rússia, nosaltres expulsar-la d'ací fa 6 mesos, i ara ja no està, som 46, ja no està sotmesa al Tribunal Europeu de Drets Humans, per tant els veïns russos, els compatriotes russos no poden acudir quan se vulneren drets fonamentals i drets humans, així no tot era complex en aquesta federació, però tenien un tribunal així i anaven millorant-se les coses, no? Després està l'Assemblea Parlamentària, que és una representació de tots els parlaments, de tots els 47 països que formaven part, com dic ara 46, que hem expulsat a Rússia fa 6 mesos. Després està el Comitè de Ministres, que és pues els presidents dels governs, de totes elles, cada 6 mesos se tornen en la presidència, ara està a Irlanda, i el mes que ve entra a Islàndia. ¿Vale? I aquí sí. Està el nostre organisme, en el que jo treballo i soc el president de la delegació espanyola, que és el Congrés de Poder Local i Regional, perquè se mos entenga una espècie d'assemblea parlamentària on estem alcaldes, alcaldesses, diputats autonòmics i regionals, o de diputacions, de tota aquesta Europa geogràfica. I, bueno, pues, com entendrà, pues, estem en un moment històric en el que no tenim més remei que unir-nos i buscar solucions, i això estem fent, no? per intentar reforçar de nou aquest organisme. I ens fa un missatge molt clar a Rússia de que no anem a tolerar que s'estigui en qüestió els principis que ens van guiar a crear-nos en l'any 49 i que tanta convivència, pau i exemple en tot el món ha donat de democràcia, d'estat de dret i de drets humans, que són els tres pilars del Consell d'Europa, d'on jo estic. I bueno, pues això és el treball que fem cada dia, Susana.
I quan parla d'aquesta nova Europa reforçada, és a dir, és el que... perquè vostè ho té dins del seu discurs, ho agarren d'esta forma, és a dir, el fet de que se n'hagi així tu, que és un com Rússia, és a dir, l'expulsió de Rússia, i vostè, sin embargo, insistir si siguis parlant d'aquesta nova Europa reforçada.
Bueno, jo crec que això tindrà que arribar un moment, igual que en la Primera Guerra Mundial una firma d'un acord en el Tratat de Versalles, la segon també pues, va produir després en l'any 49 aquest organisme, com hem comentat, arribarà un moment que això s'ha d'acabar, no? I quan antes millor. Esta guerra no conduís a cap lloc. Esta guerra a més mos debilita davant d'un món en el claro. Que sí, el que triomfa és el que està unit. O sea, tot hem vist en un món tremendament globalitat, que en un telèfon, en un bitet i en un botonet som capaços de comprar algo que ve en tres dies des de nou siga, no? Des de Xina i des de nou siga, no? Bueno, nosaltres no podem anar cada un a la nostra perquè Europa no té futur i siga. Quan altres sí tenen organismes que estan units. Aleshores, jo entenc que mantindre instruments com aquests, hem renovat el secretari general, ha assumit la secretaria general ara francès, Matthew Mori, una persona amb molta experiència, que ha sigut secretari general del Comitè de les Regions, una persona economista que té molts coneixements en matèria també pressupostària i econòmica per intentar buscar solucions al tema de l'energia i de contacte entre nosaltres. Al final és un club, és un organisme internacional, un club on estem 46. 46, com dic, quan estava a Rússia eren quasi 900 milions, ara som 700 i pico milions, però 700 milions no és el mateix que cada un ara per un lloc. I 700 milions que tenen 200 convenis internacionals firmats, on podem viatjar sense cap problema i sabem que ens van a tractar igual que en el nostre país. Les aspirines d'aquest país valdran també el nostre. Els productes de les empreses d'aquest país se podran enviar al nostre, etc. Depèn de la Unió Europea. La Unió Europea, evidentment, ha sigut pues, una organització que ha nascut en l'any després, ja, en el 93, i que és fruit d'este vivero dels 47 països, que van néixer, ara són 27, que poden tenir una harmonia des del punt de vista. Ara hi ha molts que estan volent entrar a la Unió Europea, entre ells Ucrània, per exemple. Bueno, pues tot este treball és el que fem així. I després, sobretot, és important perquè quan tendim a aislamos i no compartim amb els altres, creiem que els nostres problemes són únics i que són els més importants que els de ningú. I al final hi ha reptes en aquests moments que en un món globalitzat no té ningú sentit treballar només des de lo local, si no penses també en els altres i col·labores i crees res, no? El canvi climàtic en les zones que Espanya fiquen 1.000 normes i fiquen tots els cotxes elèctrics i al nostre voltant ningú fa res, no? L'energia nuclear, el tema del medi ambient, les inundacions que estem tenint per l'agressió que fem al planeta, els missatges d'odi i les fake news que estan amargant-li la vida a alguns alcaldes i diputats autonòmics, perquè hi ha molta proximitat en els pobles, especialment en els pobles més xicotets. Així hi ha països que m'estaven comptant ahir, en Turquia inclús, que n'hi ha pobles que no troben ja candidat per a ser alcaldes en 7 anys. No n'hi ha, ja ningú ho vol presentar, perquè a través de màfies o pues, poden utilitzar les xarxes socials per amargar-te la vida a tu, al teu fill, a la teva família, per amenaces, per coaccions, per fer-te la vida absolutament impossible, no? I això és un poc tots els reptes que tenim tan globals, el que se comenta un dia, i que així intentem treballar en un foro en el que intentem crear red, crear sinergies i sobretot, com dic, la unió hace la fuerza. És importantíssim que davant d'un món, com dic, en el que hi ha tan grans superpotències que estan ara lluitant per la hegemonia del món, perquè és el que estem vivint en aquests moments, el 21, que sapiguem que hi ha també ahir una entitat de 700 milions de persones que també vol dir coses i que a més defen l'estat de dret, els drets humans i la democràcia. Perquè hi ha una qüestió damunt de la taula molt complexa i cada vegada més en aquesta discussió sobre en alguns llocs, no? De que la fi de Xina, com que funciona, com tal... Bueno, nosaltres que hem de defendre, i a més jo m'ho crec, soc un ferm defensor de la democràcia, dels drets humans i de l'estat de dret.
Per lo que fa als fons europeus, ja que de la delegació espanyola són 12 membres, que jo suposo que cada un de vostès té relació en gent allí i quan s'ajunten portaran opinions els 12, posaran opinions en comú, de lo que pensen o de lo que reben dels fons europeus en altres països. D'això han parlat?
Sí, bueno, això va més lligat a tot el treball d'Unió Europea i el Comitè de les Regions, amb el que tenim una tremenda relació, però evidentment els fons europeus tenen que anar a igualar en la pobresa. És a dir, hem d'entendre que un món en el que no hi ha fronteres i que la gent se maneja d'una forma fàcil, o som capaços també de fer estratègia per a intentar que Àfrica i els 1.300 milions de persones que viuen ahí no tinguin que anar-se'n perquè la fam els apreta, les guerres, etcètera, etcètera, perquè no hi haurà suficients valles per a ficar allò on la tenim, no? Aleshores, i aquest tema és un tema que se parla molt així. I entenem que els països que tenim més hem d'aportar als altres. I entenem que hem de fer una transformació econòmica a la Unió Europea. Hem caigut en un error. Bueno, pues si hi havia un país que ens donava el gas més barat, absolutament més barat, pues agarrem-lo d'ahí, punt, i no ens preocupem de tindre en nosaltres. I això no és la fulla de ruta. El Covid, la guerra en Ucrània, ens ha demostrat, evidentment, que ser interdependents, absolutament dependents d'un altre, sense ningú tipus d'alternativa, pues tindrà un problema grave. Aleshores, jo crec que tot això també, si estem fent debat respecte també, la reflexió del quilòmetre zero, de l'autoconsum, això, evidentment, de l'autoproducció de coses, claro que no estem en contra, seria absurd, aquest organisme és fonamental per això, del comerç internacional. Nosaltres ens haurem de menjar tota la taronja que hem produït i que produïm o alicatar tots els taulers que fem, evidentment no seríem el que som. N'hi ha que vendre taulers, n'hi ha que vendre productes, n'hi ha que vendre taronja, n'hi ha que vendre tot això. Però és evident que nosaltres no podem estar absolutament dependents totalment per a fer això d'un altre. Aleshores, hem de ser capaços, i en aquesta línia van sobretot les subvencions europees, per a la transformació. Això és el Next Generation. Es el plan de transformación, resiliencia y recuperación. Recuperación del COVID, ¿vale? Es evidente que han tenido que insuflar diners en algunas medidas y subvenciones que han anat a las empresas y todo eso que han anat per la crisis del COVID vienen de la Unión Europea en ese fondo, los fondos europeos. Una part va a la resiliencia, bueno, ¿por qué? Pues porque entenem que en el món que vivim, en el qual no hi ha fronteres, la informació és brutal, inclús hi ha una hiperinformació, hiperconexió, hem d'educar a la ciutadania des del punt de vista de que també li dona importància relativa a les coses, en el sentit de que les crisis van a estar cada dia damunt de la taula i hem de ser capaços de gestionar-les. Apareix un virus en Wuhan i no estic capaç d'estar damunt a tot el món en setmanes. Bueno, pues això és el que anem a viure perquè ho hem creat nosaltres. Està bé haver creat això, ja no és discutible. Algú pensa ja, fixa't vostè que no s'estigui escoltant en vida real, molta gent parla de gent, la meva filla està en Alemanya treballant. Sí. Aquella me quedava una família de que una filla estava a Estrasburgo de dia real, si la podia saludar i tal, l'Universitat del Consell d'Europa a visitar-lo, el convidat. Bueno, pues tot això. Aleshores, bueno, resiliència, vol dir adaptamos als problemes d'una manera ràpida, entendre que tot este món tan globalitzat i tan interconnectat té moltes coses positives, moltíssimes, però no té moltes també negatives. El que hem de ser capaços de gestionar això. I com he dit, i pues, ahí s'anava vostè en la pregunta, la transformació significa transformar la nostra economia. Si el Partit Popular, quan va governar el senyor Rajoy, no l'haguera ficat l'impost al sol, l'haguera permitit que aquella idea provisionària que tenia Zapatero en el seu moment, és absurd que en un país que tenim un calor brutal, que tenim un sol brutal, com és la nostra terra, no en la tecnologia com s'estava desenvolupant de les plaques solars, no tindrem l'energia fotovoltaica com la líder a l'hora de produir energia. Vostès imaginen si en aquests moments no haguem passat aquests 7 anys en els que se van ficar aquests impostos i se van arruïnar tots els camps solars que s'havien instal·lat en el govern de Zapatero, al principi en subvencions i tal. Bueno, però això ha fet molt de mal. Si això no ho tinguérem en aquests moments, haguem ahorrat un dineral. L'Ajuntament de Vila-real no pagaria 10 milions que pagaven llum a 3 milions, ni els veïns i veïnes de Vila-real. I aquests diners es poden destinar ara a moltes altres coses, és a dir, és important que s'acerten les polítiques i que se tinga visió de futur, no? I així és important estar també, perquè així se veu cap on va el món. Se veu cap on van els països més desenvolupats, si estem en França, en Alemanya, no? Tinc companys i alcaldes d'Alemanya, de França, de Dinamarca, pues bueno, anem deprenent també d'ells i algunes iniciatives i bones pràctiques, que tenim també així uns tallers i uns seminaris sobre bones pràctiques, pues també es treballen, no? I el més important l'any que ve és una cumbre que van a fer tots els estats que formen part del Consell d'Europa per a definir el futur del Consell d'Europa. El futur és la defensa. De quin paper ha de jugar Europa en el món, entre mig d'Estats Units, mig de Xina, mig d'Índia, Rússia, ara estem rodejats. Quin paper hem de jugar nosaltres? I aquest paper hem de fer-nos respectar. Hem de tindre també capacitat diplomàtica i de col·laboració, el món ha de viure en pau. I això és el que intentem treballar així. I per a fer això, evidentment, Susana, com he dit, és impossible si no ens coneixem entre nosaltres. Així sempre hi sim en iniciatives per a col·laborar entre pobles. I després les diré, com vaig fer en Portugal l'altre dia, que també està així, algunes coses, i ara, per exemple, Fundació Flors, pues se'n va allí en un tema de robòtica, els alumnes a Aveiro, a Portugal, a partir del mes de maig de l'any que ve, etcètera, i estan treballant en un projecte conjunt de fabricació i construcció de robòtica i de robots i tal. Bueno, al final això genera llaços d'amistat. Aquests llaços d'amistat se poden convertir en empreses, en el futur, en negocis conjunts, en un organisme que és, com dic, federal i conjunt, i és el que ha de ser, que ha d'aspirar a fer això, no? Jo soc un defensor de la Federació d'Estats Europeus, i això és el que hem d'intentar treballar. Jo crec que no tenim futur si no és així, no?
Altra cosa que també assenyalava era que l'Europa de la democràcia, els drets humans i l'imperi de la llei no pot entendre sense la importància de descentralitzar aquest poder polític que passa per reforçar el paper dels ajuntaments i les regions en l'atenció de reptes globals que ens ocupen. Tenen que estar presents per a saber... Clar, vostè antes parlava, quan estàs així veus, tens que saber que va el món, perquè després te'n tornes a casa.
Clar, i que xafar els peus també, i veure quina situació tens ahí i tal, intentar agarrar el positiu de les experiències, també intentar dependre de lo negatiu que els ha afectat a ells, en experiències que han ficat en marxa, de vegades per a que estrellat tu en coses que ja tens intentat no han existit, no? Aleshores, bueno, és evident que, com dic, és tot un treball del dia a dia, d'anar ficant bones pràctiques damunt de la taula i de creure que al final, com he dit anteriorment, és a dir, en un món que està tremendament globalitzat en el que sí que és només una anècdota, que és una anècdota que ens fa reflexionar una barbaritat, no? Qui pensava que el 70% de l'arcilla en la que produïm Estados Unidos nosaltres venia d'Ucrània, de la zona on està la guerra?
Sí.
Qui pensava que el 35% del gas espanyol venia de Rússia? Perquè això no m'ho plantejava en ningú, no? Bueno, pues quan se produeix un conflicte d'este tipus, mos peguen la línia de flotació, no seria millor, i és el que hem de ser capaços d'analitzar, d'estudiar, quines relacions tenim entre tots, vale? Que si un país que és soci, que és amic, mos facilita una energia més barata, pues bueno, l'estem ajudant també en això, però no hem de deixar també de ser capaços per el que pugui passar en un moment determinat, de tindre els nostres propis instruments per a sobreviure, no? En un moment determinat. I això també farà que valga menys si se va, perquè quan tu depens d'un altre, ell t'apreta. És evident. Però tot això és el que n'hi ha que ser capaços de treballar. I des de luego l'àmbit local. Bueno, és que l'àmbit local, jo sempre dic que és la política sense ningún tipus de trampa, no? Ni de màrqueting que valga. Al final, el veí veïna d'un poble sap que és el seu alcalde, on viu, què fa, com se maneja, a lo que se dedica, si treballa més o treballa menys. Les xarxes és més difícil, perquè n'hi ha tot un element de xarxes socials i de publicitat i de màrqueting i de mitjans de comunicació que de vegades generen una imatge molt interessant de la política, no? Parlo a nivell estatal i nacional en algunes ocasions. Però la política local és molt directa, tremendament directa. És la més verdadera, la més autèntica, no? Ahí no hi ha filtros. I quan dices al carrer, dices si t'agarra el veí, te diu el problema que té. Però des d'un veí que té una empresa amb 4.000 treballadors i 400 tendes en el món que té un problema, ¿vale? Com un veí que té un problema de rates en el solar del costat.
Per exemple.
T'ajuda també a equilibrar, mantens en el món i a entendre que tot el món té els seus problemes i que tu has d'atendre els recursos que tenim, evidentment, i dosificant les coses a cada un de la manera que tal. I per això... no tenim dubtes de que esa democracia, imperi de la llei i l'estat de dret, el millor lloc on se fica en valor i on se promociona és en l'àmbit local, no? I per això estem lluitant moltíssim i crec que aquesta revolució d'aquesta nova Europa vindrà de l'àmbit local. Hi ha molts països on se me van regalar a un llibre que han fet un estudi sobre el poder local en la seva història i tenen molt encara que avançar, no? En Turquia, i tal, fa que anem a mirar ahir, no? Tota una evolució que anem a fer en països que no esperàvem en la vida que tingueren els nivells de... encara no estan en el... ojalà, no? En algunes coses con les dones, en algunes coses con la igualtat, pues, sí. Hi ha molt que discutir en el conveni d'Estambul, que se va signar allí, va renunciar a ell, l'altre dia. Bueno, tot és molt complex, no? Però és veritat que, comparada a això fa uns anys, ha sigut un avanç brutal. I això ha sigut gràcies a estar junts, a treballar junts, a tindre organismes com és, que no, no tinc dubtes. Uh-huh. I cada vegada, en aquesta cumbre que se farà l'any que ve, ens van a donar molt de protagonisme als alcaldes i alcaldesses per a aquest futur d'Europa. És una cumbre que se denominarà el futur d'Europa, el Summit 2023.
Mire, a mi m'ha llamat l'atenció vostè va participar en la presentació del llibre, però dones compte, jo que creia que ja vivia en un estat de dret i democràcia, se diu el llibre Estat de dret, democràcia i globalització. Què té de diferent el llibre perquè tinguem interès per a llegir-lo en aquest moment?
Bueno, el que fa és una reflexió sobre, mira, en aquests moments el que n'hi ha molt de discurs interessat en la línia de pensar que si un país és democràtic, respecta els drets humans, respecta l'estat de dret, és a dir, hi ha una norma prèvia, una direcció prohibida que tu tens que conèixer, que la té que ficar l'autoritat que has triat entre tots per a no poder passar per un carrer, no? Que si li ocorris que ficara de moment i entonces agarraste i multaste perquè se mojaten al fumil, no? És a dir, l'estat de dret vol dir que té que haver unes lleis prèvies que coneguem tots i que aquestes lleis tenen que emanar d'un poder que hem triat entre tots, i això és la democràcia. I els drets humans són els bàsics que estan en les convencions internacionals. Quan? Què té aquest llibre? Aquest llibre que ha treballat part i ja pot dirigir el nostre ambaixador a Xina, el que treballa, Manolo Montorio, és una persona extraordinària, un intel·lectual, vamos, jo depèn d'ell una barbaritat, ara fa un moment estava en ell, anem a donar ara en ell i quan la que llevam sopar en l'ambaixar, només arribem i tal. Bueno, ell ha treballat en Martín Oreja i en molta en el Xen, de les universitats espanyoles i d'ací d'Estrasburg i tal, en un treball cooperatiu, en el qual el que discutís en aquest llibre, i és interessant, és aquest discurs que està llançant, que si respectes l'estat de dret, la democràcia i els drets humans, no eres un país competitiu. I com n'hi ha altres, per ahir pel món, que no respeten aquestes coses, van molt més ràpid que nosaltres, no tenen burocràcia, tenen més tecnologia ràpid, per tant, exploten més els treballadors ràpid i per més barats treballen, perquè tenen drets laborals, bueno, tot el que vulguin. Bueno, però això no és veritat. Vale? I al final, quan ho estudies i ho veus, te dones compte que no és veritat. Inclús països, el motor d'Europa ha sigut sempre, ja tenim el problema del gas, és un tema puntual i complex, no? Complexíssim. Però Alemanya, que és el motor d'Europa des del punt de vista del desenvolupament econòmic, del desenvolupament tecnològic, Europa és un país, com saben, perfectament democràtic, una estabilització des de fa ja molts anys tremenda, és a dir, que no és veritat, ciutadans que tenen dret, ciutadans que trien a seus responsables, que es poden controlar, poden perfectament tindre un país que siga competitiu en el món. Ara bé, evidentment, davant, com he dit, 1.300 milions de xinos, que no tenen totes aquestes normes, i sabran com han evolucionat i ha que respectar-los també, no? Davant d'un Estats Units amb 300 milions d'habitants, una Àfrica amb 1.200 milions d'habitants, molt compleja i molt diversa i tal. El que és evident és que sí podem, en democràcia, en estat de dret i en drets humans, ser competitius en la globalització, en el món que ens ve. Ara bé, hem d'estar junts els que opinem a Xina. I hem de treballar en red els que opinem a Xina. Cada un pel nostre costat, evidentment, no anem a ser competitius. Però si són 700 milions d'habitants que n'hi ha en l'Europa geogràfica, o 800 milions d'habitants, són capaços de col·laborar en energia, en l'atenció de nines, en la lluita contra el canvi climàtic, en tal i qual, poden perfectament demostrar, i és el que treballem així, que democràticament, respectant els drets fonamentals, els drets humans, i en l'imperi de la llei, que pot perfectament competir en el món, tindre millor nivell de renta, i damunt els ciutadans i ciutadanes que visquen així, i una major dignitat, perquè són ciutadans i ciutadanes en majúscules, en dret.
Pues alcalde de Vila-real, José Benlloc, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos contat totes aquestes coses que han anat succeint en este 43 ple del Congrés de Poders Locals i Regionals al Consell d'Europa, vostè com a president.
Moltes gràcies a vostès i, de veritat, una reflexió col·lectiva. Estic segur que estem davant de canvis molt importants en el futur. Depèn de com siguem capaços de treballar, pues serem capaços de construir, no? El que m'agrada dir moltes vegades, el que dissenyem serem. I, evidentment, pues, estic molt orgullós de poder estar així representant Espanya. En aquest disseny de futur d'aquesta Europa que ha de ser sí o sí democràtica i respectuosa amb els drets humans.
Un abraç molt gran.
Moltes gràcies, fort abraç.